Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 25 de setembre de 2024. Avui sí, recuperem normalitat, pensant en aquells que estudieu o treballeu a Barcelona i que hi teníeu festa per la Mercè. Avui Sant Tornem-hi, dimecres, però mira, ja som pràcticament creuant el meridià d'aquesta setmana. I aquí, per exemple, a la universitat avui comença el curs 2024-2025, doncs molts ànims. Com cada matí, ens agrada començar saludant en nom de tot l'equip que tenim repartit per Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola, i des de Ràdio Vilafranca, des d'on hi ha el control i la coordinació, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Escalfem motors, tot explicant què escoltareu, què trobareu al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. D'aquí uns instants sortim a la muntanya. De fet, avui us acostem l'experiència camper, que ja fa temps que està molt i molt de moda, amb l'Oriol Soler d'Orient Guies. A 9:45, flaix informatiu, són aquests 5 minuts que repartim al llarg del magazín en 3 ocasions, cada 2:15, per saber què passa a les nostres comarques. Avui ens retrobem amb l'Oriol Soler i a 9:45 amb l'Anna Ruiz Mestres i les seves espurnes literàries. Avui parla amb Marta Pérez Sierra d'un parell de llibres seus, escrit en un tovalló de bar i safrà. Obrirem la segona hora a les 10 i pocs minuts amb l'actualitat i avui posem el focus en l'assemblea constitutiva de la comunitat de regants del Penedès celebrada divendres passat a Sant Jaume dels Domenys. La Lourdes Meronyo s'hi va acostar i ens ha preparat un reportatge de com va anar. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran l'actualitat en clau alt i baix Penedès. Després d'aquest segon flash, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, a Ràdio Vilafranca, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal, a Domenys Ràdio i a Canal 20 hi haurà el Josep Castellví. I els proposem parlar de les armes blanques, de robatoris, d'intimidació, de violència. Hi ha sensació de perill, d'inseguretat. Com ho viuen? Han estat potser víctimes d'algun furt, d'algun robatori? Coneixen algú? A les 11:01, després del butlletí de notícies, sonarà música, música de vi, que ens proposen des de Vinzeum. I avui ens acompanya el seu director, Xavier Fornos. A 11:45, última cita amb l'actualitat d'aquest matí, amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Ens actualitzem i anem acabant ja la jornada. I acabarem el matí amb doblet, amb la gent del detall, on avui presentem el Moja Tas d'aquest dissabte a la tarda amb l'Ester Noguer, de l'Ateneu Mogenc, i també recomanem el Vinòlium, la fira d'olis i vins, que té lloc aquest cap de setmana a Font Rubí i que ens aproparà Fèlix Tutusaus.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A En aquesta tercera setmana de la temporada continuem retrobant-nos amb alguns dels nostres col·laboradors. És el cas de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que les últimes temporades ens ha animat a calçar-nos les botes i a sortir a la muntanya. Avui també ho farem, per això anem directament fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez per parlar-nos sobre els viatges amb càmper. Bon dia.
Molt bon dia, com bé dius. Avui ens retrobem amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia i ben tornat.
Bon dia, bon dia. Sí, sí. Després de tot aquest estiu, tornem aquí a la rutina, una miqueta.
Piles carregades i en marxa a aquesta nova temporada del Penedès en Xarxa, aquesta nova temporada en la que ens tornes a acompanyar per parlar-nos de muntanya, per fer-nos caminar, per fer-nos descobrir territori, per reportar-nos curiositats. Avui anem en camper.
Sí, avui descobrirem el territori una miqueta diferent del que estem habituats, no? Que normalment seria ficar-nos les botes i ficar-nos directament a caminar. També ho podem fer quan fem una experiència camper, però avui entrarem, no?, en què és això del món de la camper, que s'està posant molt de moda. Bueno, es va posar molt de moda, jo crec, que en el confinament,
amb la pandèmia,
postpandèmia i demés, no?, perquè no ens podíem anar gaire lluny. Doncs va haver com la falera aquesta de comprar molta furgo i demés. Llavors, entrarem avui una miqueta amb això, no?, aquest mundillo, i sobretot en una primera experiència, perquè a vegades ens tira com una miqueta enrere, no? O ens és una miqueta llunyà el món camper, però que, bueno, hi ha eines per poder-ho provar com a experiència i, mira, potser ens agrada i volem invertir en una casa amb rodes, no? Per tant,
comencem.
Aleshores, primer de tot, comprar, llogar o fer-la nosaltres. Són les tres opcions principals que tenim. Que ara, clarament, comprar-la, si no ho hem fet mai, home, primer provem l'experiència, però potser no ens agrada això d'anar amunt i avall amb la furgoneta. Fer-la nosaltres, es pot comprar un cop ho haguem provat i ens agradi l'experiència de més, podem invertir en una furgoneta autocaravana o el que sigui ja de fàbrica, no? Que tindrà els seus avantatges, o fer-la més casolana, fer-la més nosaltres. Això segurament, doncs, serà més econòmic, però ens serà més feina, perquè serà comprar una furgoneta, la que a nosaltres ens interessi per volum i preu, i després dedicar-li temps i, bueno, setmanetes, o contractar una persona que especialitzada en camperitzacions perquè ens la prepari i ens la posi a mida. I després el que és més habitual és llogar una furgoneta per viure l'experiència. Tipus de furgonetes que trobaríem, jo ho he classificat una miqueta amb el tamany, no? Podríem tindre una furgoneta petita, tipus una Berlingo. Clarament l'espai serà molt més reduït, servirà, doncs, per desplaçar-nos, que a nivell de mobilitat estarà molt, molt guai. I després per dormir, per posar-nos a dormir. Si tenim sostre, guanyarem comoditat, perquè tindríem el llit a sobre, per tant, la part de baix encara podria cabre un espai així de cuina, però si no és el cas, doncs haurem de dormir a baix, abatirem els seients i dormirem amb un matalàs i segurament els utensilis i la cuineta i demés estarà a la part de darrere. Si hem de fer-ho ús, haurem d'estar a l'exterior, cosa que, bueno, en cas de pluja, doncs pot ser una altra aventura, no?
Limita molt, no?, quan pots viatjar, també.
Clar, és més justet i sobretot és això, dies de pluja. Si estàs a una autocaravana, tens espai, treus el dominó i vas jugant, no? Si estàs en un cotxe, bueno, limita molt. Aleshores, s'ha de valorar. Però sí que és veritat que potser és més econòmic tant camperitzar-la com comprar-la com el lloguer. Furgonetes mitjanes, doncs una Primestar, una Nissan Primestar. Ja aquí ja puc estar, depèn del disseny que tingui, puc estar ja assegut, còmode, em puc moure potser una miqueta ajupit, però ja tinc una miqueta de mobilitat. La cuina pot estar ja incorporada a l'interior, per tant, no em fa falta sortir a l'exterior per fer vida, o per cuinar o el que sigui. Anem pujant una miqueta, no? Anem fent gran, i ja tenim, per exemple, una Ducato, no? Algú de sostre alt, per tant, ja puc estar de peu i faig vida a l'interior. Ja és molta més comoditat. I després tenim l'autocaravana, que la que va darrere del cotxe, i un camió o autobús. No sé si heu vist els típics vídeos que surten dels
americans,
autobusos americans, preciosos, que els han jubilat, però els han jubilat de la millor manera, no? Que és camperitzant-los. Clar, ja és... Bueno, hi ha bestieses, de tota una casa incorporada en un...
Casa sobre rodes,
Allò sí que literal és això. Aleshores, bueno, si tens l'oportunitat i també el teu espíritu aventurer i la teva vida pot portar-te a viure així, bueno, ha de ser una experiència espectacular, no? Però si no, doncs això, tenim caravanes o inclús camions, cada cop s'està posant més de moda. Aleshores, si jo vull llogar una furgoneta, una camper, una autocaravana o el que sigui, el primer que hauré de mirar és quants dies vull estar. Puc anar-me des d'un cap de setmana, és a dir, una nit, per tant, buscaré fer una ruta més petitona. Diverses nits, poso-li 5 dies, una setmana, Setmana Santa, setmanes senceres, o el que comentàvem abans, viure-hi. Hi ha gent que ho deixa tot, potser més un perfil quan et jubiles, no? Això és molt esperit francès, que els francesos molt fan això. Estalvien tota la vida, quan es jubilen, es compren una autocaravana i a veure món. Aleshores, bueno, és una opció. Jo conec gent jove que també ho fa, que ha invertit els seus diners en una autocaravana o en una furgoneta i van o treballant telemàticament o així, i viuen a la camper, per tant, molt guai. Aleshores, ens ve el gran dubte, no? On dormir? Puc dormir a qualsevol lloc? El lloc més fàcil, que està més equipat i amb més serveis, són els càmpings, no? Jo vaig a un càmping, pago per el vehicle, pago per les persones que estem, i inclús puc pagar per la llum, tinc lavabos, tinc de tot, no? Per tant, em dona aquesta facilitat. Què passa? Són de pagament. O sigui, aquí, comoditat equival a pagar més. Després tenim les àrees d'autocaravana, que poden ser gratuïtes o de pagament o amb una petita contribució o inclús a vegades és tipus zona blava, que tu fas el pagament per hores o per jornada. Dic que aquí al Penedès hi ha una gran xarxa d'àrees d'autocaravana a molts municipis i a més es van mantenint i de més, per tant no ens cal anar gaire lluny tampoc per poder gaudir del món camper i aquí s'està fent bastanta bona feina amb aquest sentit. Després hi ha àrees de pernocta permesa. Pernocta és de 8 a 8, de 8 del vespre a 8 del matí. Això és important i això ho anirem veient, perquè és legal a Catalunya i a Espanya pernoctar de 8 a 8, però sempre amb sentit comú. És a dir, no puc muntar tot un campament per dormir. Simplement aparco el cotxe i es pot pernoctar a diferents punts. Però hi ha zones que són àrees de pernocta, que poden ser un pàrquing municipal on ja deixen un espai on pots pernoctar i potser inclús tens algun lavabo, tens algun servei que inclús potser és gratuït. Per tant, si en trobes, doncs és interessant veure quins avantatges tindries. Després, acampada lliure, que és el que dèiem, cada país té la seva normativa. Aquí a Catalunya i a Espanya es pot pernoctar, per tant, de 8 a 8. A França, per exemple, es pot pernoctar a tot arreu sempre quan estiguis a 100 metres d'un nucli urbà. Per tant, has d'estar una miqueta allunyant, no pots aparcar al pàrquing d'un supermercat, però a certa distància sí que podries pernoctar. A França, tant amb camper com amb tenda de campanya. I després hi ha algunes granges, cellers, que poden ser de pagament o inclús gratuït, o inclús algun win-win, tipus comprar algun servei o comprar alguna... Jo sé si és un celler, comprar alguna ampolla o així, que aleshores et deixen dormir a l'aparcament. Aquí n'hi ha pocs, però a França n'hi ha bastants. Aleshores, bueno, està guai, no? Vas de visita, coneixes un celler i et deixen pernoctar a la seva propietat. Aleshores, bueno, és interessant de valorar perquè ja aprofites, ja que pernocto, doncs faig una miqueta l'experiència aquesta de conèixer algun lloc. A tot això, hi ha moltes aplicacions que puguem veure el tema de l'allotjament i de més. Un dels típics és el Parc Fortnite, que ens dirà doncs, diferents punts on és doncs, això, no? Càmpings, zones verdes gratuïtes, zones verdes de pagament, aparcaments on algú ha dormit, i la gent pot interactuar i posar la seva experiència. Per tant, el que sí que és bàsic és, quan nosaltres busquem algun lloc on dormir, informar-nos. I sobretot informar-nos de si és legal, no és legal, podem tindre problemes o no. Vale? Aleshores, com tot sempre, preparar el que anem a fer. Aleshores, petits consells així generals per una primera vegada en el món camper. Escollir bé la ruta. Sobretot jo crec que important és la distància i sobretot les hores de conducció versus les hores d'activitat. És a dir, si tinc 3 dies, no, jo crec, no val la pena anar-te'n a Alemanya per tornar, perquè ho gastaràs moltes hores amb cotxe per el poc estona que podràs estar allà i podràs visitar. Si tinc 3 dies, ostres, tenim aquí, sempre ho diem, un territori interessant a visitar, doncs em quedo per aquí a Catalunya, o me'n vaig per zona a Espanya o zona francesa pròxima, i gaudeixo del que tinc aquí sense fer grans estones de cotxe. I el que és interessant també és intentar aconseguir rutes circulars, perquè així aprofito tota la quilometrada per anar coneixent diferents punts, diferents territoris, i que no sigui tan lineal, que clar, l'anada sí que potser aniré descobrint cosetes, però la tornada em faltarà més per... O sigui, em faltaran cosetes per anar descobrint, i per tant les parades potser són més soses, no? No les puc aprofitar tant. Després, possibles canvis per la meteo. No centrar-me en vull anar a tal zona i que faci molt mal temps i hagi d'estar els 3 dies tancat a la furgoneta jugant al dominó. Aleshores, important, doncs, això, no? Si a la zona on volia anar, al Pirineu, està amb pluja, amb el temps i demés, doncs intentar canviar la zona allà on estigui més, amb més bona meteo, que pugui aprofitar més els dies. Tema equipatge. L'emmagatzematge és molt, molt, molt reduït. Per tant, no puc portar aquí 6 maletes per tots els dies. Tot i que me'n vagi 2 setmanes, les 6 maletes no em cabran. Per tant, espai reduït, i potser el que hauré d'anar fent és més parades per anar fent més rentadores o anar netejant. Per tant, comptar amb això. Portar de tot, perquè pot ser que les nits refresqui, faci malament o el que sigui, i sobretot si vull anar a fer excursions, però no portar jo moltíssimes coses, perquè és que no cabran. Hauràs de dormir abraçat a la maleta i no és el tema. El que dèiem, ser coherents a on dormir. Si Catalunya i Espanya la pernocta està permesa, de fet, tu a la teva furgoneta pot estar aparcada i tu a dins pots fer el que vulguis, pots estar dormint i no et poden dir res. Per tant, alguna vegada ha passat que toquen la policia, toca el vidre del cotxe, no? I et fan marxar o inclús et poden multar. Si és una pernocta, la llei és la que és i no poden fer. Però aquí, clar, hem de diferenciar, no?, el que és el que dèiem abans. Aparco i dormo, han muntat tot el campo base i tot el xiringuito. I això es diferencia molt, sobretot, amb l'espai quan obrim les finestres. Si jo obro finestres de la furgoneta, estic ocupant més volum de la furgoneta o del cotxe i, per tant, això ja es considera acampada. I acampada no està permesa, està permesa la pernocta. Per tant, obrir finestres, obrir toldo, no es podria. Però, en canvi, aixecar sostre, aquí sí que estaria permès. Perquè no estic ocupant més espai lateral, per entendre'ns, del cotxe. Estic ocupant-lo cap amunt, per tant, no hi ha problema. Així que jo podria aparcar, amb coherència, a una zona tranquil·la, sense liar-la i demés, sostre elevat, jo estic fent la meva vida allà dins del cotxe, i se'm truquen al vidre, em sap greu, però estic aquí aparcat i pernoctant. Per tant, no ens podrien dir res. Ens poden buscar les pessigolles, però bueno, això és, depèn de qui et trobis, com a tot. Mm-hmm. Anar al lavabo i a les dutxes, el gran problema sempre. Tema dutxes, i lavabo també, gasolineres, típic, o zones d'àrees de camions, sempre sense ocupar els espais dels camions i sense molestar, que al final no podem aparcar a qualsevol lloc, però normalment, sobretot a França, està molt preparada amb això, sempre hi ha lavabos gratuïts i molt ben preparats, on tu pots aprofitar-ho i dutxar-te i de més. si estem aparcats, estem dormint i necessito anar al lavabo, ho puc fer a la muntanya, però sempre respectant l'entorn i, per tant, el que sempre diem, m'emporto les cosetes cap a casa. Mm. Val? Per tant, no deixar-ho en qualsevol lloc. I després hi ha el famós poti, que se li diu poti, que és el lavabo mòbil, que el tenim en el lavabo portàtil, que el tenim a la furgoneta. Està bé, perquè tens la intimitat de la furgoneta, pots estar allà tranquil, però bueno, si has de conviure dins la furgoneta a les 3 de la matinada amb algú, doncs, bueno, esperem que hi hagi molta confiança, sí, per poder-hi estar. I després, l'últim així a tindre en compte, sobretot, és la calefacció a l'hivern. Calefacció estacionària o de bombona de gas estacionària, que és la que utilitza la gasolina del cotxe. Més que res, perquè mentre jo tingui gasolina important, anirà agafant la d'allà i podem tindre tota la nit la calefacció. Bombona de gas, en una nit, ens la podem acabar. I això és per experiència. Te l'acabes i després, clar, has de carregar-la, l'has de trobar... Bueno, pot ser un drama. Aleshores, tindré així les possibilitats de fer. I aleshores, així, amb possibles rutes i demés que podríem fer, un viatge molt econòmic, si volem provar un camper i anar fora, seria anar a Milán. A Milán, els vols de Barcelona a Milán són molt barats, crec que és un dels més barats que tenim des de l'aeroport de Barcelona. Pots trobar anar i tornada per 30-40 euros. El lloguer de campers en allà és molt econòmic i sobretot el que t'obre la possibilitat d'anar a molts jocs. Pots anar cap a la zona de les Dolomites, pots anar per la zona de Suïssa, et podries anar més cap a Àustria, Eslovènia, baixar a Croàcia, no? Depenent dels dies que tinguem. Per tant, és una porta a moltes opcions camper, també, per suposat, nord d'Itàlia, o inclús anar baixant per Itàlia. Per tant, ens obre un ventall molt interessant de possibilitats de llogar ja la furgoneta i així no haver de travessar tota França i perdre un o dos dies de les vacances o del que sigui travessant França. Per tant, Milán i llogant allà, molt bona opció per viatjar i per descobrir.
Ens apuntem, Oriol, sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Avui, a més, retrobant-nos després de les vacances, amb aquesta arrencada de la 7ª temporada del magazín. Moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Merci a vosaltres.
Ja som de tornada d'aquesta sortida amb camper i amb ABC i The Look of Love ens encaminem al primer flaix de notícies d'aquest matí. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. La comunitat de regants del Penedès avança una vegada acordada per aclamació la seva constitució en una reunió a Sant Jaume dels Domenys aquest divendres, a la qual van acudir centenars d'agricultors i propietaris de terres. En total seran 62 els municipis que estaran incorporats a una comunitat de regants que, a més de terrenys de denominació d'origen Penedès, també inclourà inicialment de l'Alt Camp i Baix Llobregat. En tot cas, el cost de les infraestructures ha de ser assumible tant per una estabilitat de producció com de qualitat del producte. per la qual cosa es requereix un estudi de la necessitat econòmica. En el cas del Baix Penedès, la gran quantitat de l'aigua regenerada partiria de cota gairebé zero de les depuradores de Calafell i de Santa Oliva, però la gran quantitat de terreny regable està per damunt. La comunitat de regants l'han de formar els propietaris de terres i, en el cas del Baix Penedès, la gran majoria de finques la treballen tercers. Després de les dues activitats fetes aquest dilluns i dimarts, la sisena setmana de la salut de Castellví i de la Marca continua aquest dimecres amb un taller de risoteràpia a càrrec de Maria Rodríguez, la doctora Aicampeto, a 11:15 a la Polivalent de la Múnia. Aquest dijous es programa la xerrada Exercici de força, un tractament contra l'envelliment i l'osteoporosi, a càrrec de Thais Camps González, fisioterapeuta de Sinapsis, i Dona i menopausa, amb la dietista Pilar Casas Jansà. Per divendres, les dues propostes programades són una xerrada-taller sobre salut bucodental a la infància i una xerrada sobre gestió emocional. Els actes continuaran fins dimarts de la setmana que ve. El director del 47, Marcel Barrena, serà al Kubrick avui dimecres. El director català farà un col·loqui amb els espectadors al final de la sessió de les 6 de la tarda i presentarà la projecció de 9:15 del vespre. Totes dues sessions tenen un preu especial de 3,90 pel dia del cinema. El 47 és un nou èxit del cinema català i està tenint una gran acollida a Vilafranca. Explica l'emotiva història de Manolo Vital, que als anys 70 va liderar la lluita perquè els autobusos també arribessin a l'oblidat barri barceloní de Torre Baró. La pel·lícula compta amb grans interpretacions d'Eduard Fernández i Clara Segura. Aquest divendres s'obren les inscripcions per la cursa de Nadal de Sant Sadurní, que se celebrarà el proper 22 de desembre. Organitzada pel Club Esportiu Sant Sassua, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, les Caves Codorniu i diverses entitats, establiments i empreses col·laboradores de la vila, aquesta cursa és una cita destacada al calendari esportiu nadalenc de la comarca, que enguany espera acollir 1.500 corredors. L'esdeveniment inclou diverses modalitats per tots els públics i nivells, amb una cursa infantil no competitiva de 800 metres, així com les curses 5K i 10K. Els participants podran triar entre córrer o caminar, gaudint d'un recorregut que enguany començarà a la plaça de l'Ajuntament, passarà per les vinyes i finalitzarà en un dels espais més emblemàtics de Sant Sadurní, les Caves Codorniu. Les inscripcions es podran realitzar a través de la plataforma Sportmaniacs a partir de divendres a les 8 del matí i estaran obertes fins al 15 de desembre o fins a arribar al límit de 1.500 participants.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 10:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La literatura forma i ha de formar part de la nostra vida. I al Penedès en xarxa som afortunades perquè aquesta tasca li encomanem ja des de fa temps a l'Anna Ruiz Mestres en forma d'espurnes literàries. Anna, ben tornada, com estàs?
Doncs molt bé, gràcies i ben trobada, Sílvia, que ja tenia ganes de venir i de parlar de literatura.
Igualment hauràs estat llegint i molt aquest estiu, no?
Tot el que he pogut. Potser mai llegeixes el que voldries, però sí que ho he intentat, sí.
Començarem les espurnes, com a tu t'agrada, rescatant, recordant alguna
efemèride,
algun fet destacat.
Sí. Mireu, aquest any els italians estan de festa grossa, perquè el 19 de juliol, de fa 650 anys, va morir Petrarca, aquest immortal poeta de la literatura universal. I tots tenim al cap, si diem Petrarca, el seu cançoner, que els catalans tenim la sort que el 2017 Miquel Desclot el va traduir sencer, perquè hi havia diferents traduccions de Petrarca, però sencer el cançoner no hi era. I doncs penso que és una obra cabdal que parla de temes com la solitud del poeta, el diàleg entre l'absència i la presència de l'estimada, i sobretot és una lírica que fa com una mena d'autobiografia de l'ànima. I per tant us demano que repesqueu Petrarca, que el llegiu, i llegiu, si pot ser, aquesta edició del Miquel d'Esclot tan bonica.
Aquesta és una primera proposta, una primera recomanació, i avui ens proposes un doblet de la mateixa autora.
Exacte, un doblet de la Marta Pérez Sierra.
Benvinguda, Marta, ben tornada.
Hola, encantada de ser aquí amb vosaltres.
Un plaer.
Us explico poques coses de la biografia de la Marta, perquè si no, no la podré entrevistar dels llibres, però sí que diré alguna cosa. Avui presentarem Escrit en un tovalló de bar, que va ser Premi Esteve Albert de Poesia a la Vila d'Argentona el 2022, i Safrà, que va ser 43è Premi Vila de Benissa 2023. I la Marta, com sabeu, és de Barcelona, és una dona que té el símbol 7 per estrella, va néixer un 7 de juliol, és llicenciada en Filologia Catalana, ha escrit relats curts, com per exemple I demà l'atzar el 2009, ha fet microrelats, ha fet contes, ha estat curadora de llibres, recordeu que aquí vam presentar Dones, arbres i poesia, té una quinzena de poemaris, que no els citaré tots, però sí que us diré que la majoria de poemaris que ha publicat la Marta han estat premiats arreu dels països catalans. I penso en Dones d'Eure, que va guanyar el Premi Jordi Pàmies de Guissona el 2011, penso en Si goso dir-li un mot d'amant, 2013, penso en Sexe mòbil singular, SMS il·lustrat el 13, un que m'encanta i que m'enamora perquè parla de la menopausa, que és M'he empassat la lluna, el 15, Hostatge el 16, Escorcoll el 19, un En brut, que és un poemari per mi molt profund, i Un bonsai dins meu, que és un recull de contes molt divertit, eròtic, que precedirien aquestes dues obres que us he citat. Però anem per feina, Marta.
Anem.
El tovalló de bar... Sí. Està premiat a Argentona.
Exacte.
I sembla que Argentona respira en el tovalló de bar, però que tu també hi respires, a Argentona. Què passa amb Argentona i el tovalló de bar?
Em va fer molta il·lusió presentar-m'hi, només això. Clar, quan vaig guanyar, la il·lusió va triplicar-se, perquè vaig passar la meva infantesa tots els estius a Argentona. Eren uns estius llargs perquè el pare treballava a Mataró. I així aprofitàvem, d'Argentona a Mataró n'hi ha molt poc i ell no s'havia de desplaçar. Per tant, jo tinc mil records d'Argentona, mil vivències...
Que surten com un taló trencat o mil coses més.
I surten a molts llibres d'aquests que has citat, sempre s'hi respira Argentona.
Molt bé. Doncs anem a una altra pregunta. És clar, quan llegim aquest títol, Marta, no podem evitar pensar en el Leo Messi, no? El tovalló de bar. Però jo et pregunto, estàs enamorada de la simbologia dels tovallons, formes geomètriques, colors, fragilitat del paper, tovallons que han aixecat llàgrimes, suor, saliva...
Com dic.
Com tu dius en un vers. Per què aquest títol dels tovallons de bar?
Mira, quan portava el cicle de poesia Contrapunt poètic, va ser una època que m'havia d'esperar sovint, esperar el poeta que arribava, esperar per anar a la ràdio, i entraves en un bar a prendre alguna cosa, fer un cafè o una aigua, i en aquell moment, per alguna raó, suposo que econòmicament devíem estar una mica millor, els tovallons eren bonics. Ara són molt reciclats
i
no són tan bonics i són aspres i costaria d'escriure. Però llavors jo vaig pensar, ai, mira que bonic aquest tovalló. Així, així de tonto va començar la cosa. I em vaig posar a escriure un poema en aquell tovalló. I dins meu vaig pensar, podria fer un llibre que fos una foto, perquè queda bonica aquesta composició així i al costat el poema, no sé, em va venir així.
Em va venir així.
I aleshores vaig agafar aquesta dèria, quan trobava un tovalló bonic...
Pam.
Pam.
Poema.
Poema. I després, quan va sortir el Premi d'Argentona, doncs vaig pensar, mira, doncs quedaria bé això. Llavors va ser que els vaig passar a l'ordinador, els vaig polir, evidentment, perquè jo mai escric a raig, I va sortir escrit en un tovalló de bar. Però tothom em fa broma amb el Messi.
Molt bé. Doncs jo encara vull parlar de més de tot això. A mi m'ha impactat, diguem-ne, el background de bars. Com pot passar pel teu cap el bar de l'hospital, de l'estació de tren, de la universitat, del tanatori, la cerveseria, la prostitució? Jo crec que són espais que són una mica calidoscopi de la ciutat sencera, que penso que quina sensibilitat per captar-los, però com tries tot aquest taló de fons d'escrit en un tovalló de bar?
La tria sorgeix sola. Suposo que els que em coneixeu ja sabeu que sóc molt inquieta, que tot el dia vaig amunt i avall, doncs vaig a tots aquests llocs, als hospitals, perquè he d'atendre situacions familiars, jo què sé, vas a llocs. Si en aquell moment el tovalló em caia en gràcia i jo considerava que tenia alguna cosa a dir, doncs l'espera, per entretenir l'espera, escrivia en aquests llocs, perquè alguna cosa... La sensació d'esperar gratuïtament m'és molt desagradable a mi. Llavors, m'és fàcil esperar, però és perquè m'ocupo, o mentalment, o trec paper i llapis.
Doncs vinga.
I anaves, que... perdoneu, i anaves guardant tots aquests tovallons?
Sí, sí, estic.
Molt bé, Marta. Bueno, una altra cosa que travessa l'obra com una sageta de foc és el teu delicat erotisme, que a mi m'enamora.
Gràcies.
Uns quants versos. Vestida de lilàs, els pits que fugien, la brusa descordada, oberta a la nit, d'una cala tenyida de pins. I aquest és preciós. T'escriuria a l'esquena amb els llavis un poema perquè no oblidis l'amor. És realment una sageta de foc, l'erotisme, en tovalló de bar?
Bé, són pinzellades. Crec que l'erotisme, la part sexual, és en nosaltres a totes les hores del dia. I sovint a la nostra societat sembla que el tema sexe l'hagis de ara fora, ara sí que sóc sexual, ara no sóc sexual. No, és amb nosaltres. I sovint m'ha passat que en aquests moments tan difícils de l'espera en un hospital és quan t'agafen més ganes de vida. No?
Sí, sí, sí.
I l'erotisme és vida.
Molt bé, Marta. I parlem... aquest llibre consta de tres parts i la darrera part li poses un títol que surt la paraula agulles imperdibles.
Sí.
Que t'agraden les agulles imperdibles. Per descomptat, hi ha el blau, hi ha el groc, que també formen part de la teva simbologia, però l'agulla imperdible, aquest objecte tan humil, que els punks estan superenamorats, que sé que té connotació de violència de gènere, o això potser tu ens ho pots explicar més bé, que té... Sí. Que també els anti-Trump crec que em portaven... Bueno, per què aquesta càrrega poètica a l'agulla imperdible? Cosa tan senzilla.
Estèticament la trobo bonica. Una agulla imperdible la trobo bonica. Això ja sempre m'ha cridat l'atenció. I després va molt bé per solucionar moltes coses, tindre una agulla imperdible.
Sobretot, i també les àvies, no?, l'agulla imperdible.
Sí, és una cosa d'àvies.
Exacte, perquè ara potser si amb els joves diguéssim una agulla imperdible...
Potser no saben què és.
Potser no saben què és, no? Val, doncs, parlem una mica de Safrà.
Parlem de Safrà.
Bueno, per mi Safrà ha estat un llibre molt intens i diria que la intensitat comença pels títols. Hi ha 19 noms, dos pronoms, 7 adverbis, 7 adjectius, 9 verbs, sols. Estan allà solets, sense despullats de tot complement. Això sintonitza amb la intensitat del llibre, volies amb la barbetat. Hi ha algun altre secret aquí?
Sí. Primer, els poemes no tenien títol o tenien un altre títol, però volia remarcar el fet de que cada poema era com una història, que era rodó, que comença i acaba igual. I aleshores vaig decidir posar de títol l'última paraula de cada poema. I per això hi ha aquesta diversitat. I
gramàtica,
sí.
Però també aquesta senzillesa, no? Perquè l'última paraula i tot tan simple, vull dir, tan escuet, no?
Clar, que això és molt meu. A mi m'encanta. Si trobo una cosa que sigui escueta, molt millor. em sento feliç. Dic, ah, doncs que bé, mira, he trobat això.
Aquí vas xalar molt, eh?
Sí, molt.
Parlem també una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, és que molts poemes tenen epigrames al principi d'escriptors, alguns més coneguts, altres no tant, però que tenen molt de sentit l'epigrama, el poema que ve darrere. La pregunta seria... els escriptors són referents literaris teus o aquests versos esparsos els vas trobar i llavors va néixer el poema? Què va ser primer, l'ou, la gallina?
En cada... És diferent. Hi ha poemes que sí, no ho recordo de memòria, però el de l'Esteban Martínez Serra, primer vaig llegir-lo amb ell i després em va sorgir el poema, però altres no. Altres els he buscat expressament perquè m'ajudessin a aclarir el que jo volia dir amb el poema, o per reforçar alguna idea del poema, que m'interessava molt. I
aquest seria el motiu?
Sí.
Molt bé. I una altra cosa que també m'ha fet reflexionar sa frase, la quotidianitat, que s'expressa en diferents versos. Hi ha un moment que dius, la mà aferrada al trim d'aixecar-se cada dia. Les dones sabem molt bé què és aquesta mà. Però parles de l'ou de cosir, que quasi no ens en recordem, de les mans clivellades de tant de treballar, de la presència del cosir, que crec que va lligat a les dones que ens han precedit, però... que d'aquí Safrà reivindica una mica el sergir vides, el sergir coses sí, literals, sí, de cosir.
És així.
I a més, parla'ns una mica, per què aquesta cosa tan quotidiana?
Perquè jo volia parlar del dia a dia de les dones. Safrà neix amb la idea de parlar de que hi ha moltes infidelitats. No només la infidelitat que tots ens ve al cap de seguida, que és posar les banyes a la nostra parella. No, per mi hi ha altres infidelitats pitjors, com per exemple ser infidel a un mateix. I com vaig trobar, vaig pensar, mira, faré poemes sobre el que jo considero infidelitat. Hi ha pèrdues, que és com si la vida et fos infidel. I per mi el sentiment s'assembla molt. I aleshores doncs, vaig fer això, va sortir el llibre així. I, per exemple, l'ou de sergí, a part de ser una cosa que representa la quotidianitat...
És la vida.
També és la vida, perquè és un ou, i també és alguna cosa que pot servir per veure el futur.
Ja. Yeah.
És com una cosa que et pot posar el teu sentiment en un altre lloc. Bueno...
Bueno, molt bé. Ja m'has contestat una pregunta que et volia fer sobre l'amor, la passió, però hi ha temes molt durs com... O sigui, relacionat amb aquest amor, amb aquestes pèrdues que t'has explicat, hi ha coses com el suïcidi, la violència de gènere, tu has parlat també de l'incest... completem una mica aquesta informació perquè la gent la...
Em vaig documentar molt per veure si aquestes idees meves sobre la infidelitat eren idees meves, o veritablement hi havia psicòlegs que consideraven que la infidelitat tenia moltes cares, malgrat que a la societat sovint només mirem una. I aleshores vaig trobar doncs, llistes de coses que es poden considerar infidelitats. Clar, costa, ho dic jo i la gent deu pensar què diu, perquè és que sempre entenem... Li és infidel, ui, se n'ha anat amb un altre... No, no... A vegades alguna cosa s'ha anat a un altre lloc.
Però no tot d'aquella persona.
Clar.
Molt bé, molt, molt interessant.
I allò que he dit abans, de la vida m'ha estat infidel.
Sí.
Quina força que té.
Sí.
És que jo crec que va així, i que això és pitjor. No té massa importància si algú se'n va una estona al llit amb un altre. Perquè queda aquí, doncs ja està. No passarà res. I si no li diu, encara passarà menys.
És veritat.
I la sinceritat, que hi ha un poema sobre aquest tema, és una falsa sinceritat, perquè normalment ser sincer per alleugerir-te el teu interior. No per res més, no ens enganyem, però les persones ens enganyem. Però, en canvi, hi ha dos poemes dedicats a la pèrdua d'un fill encara no nascut. I això és la vida, que t'és infidel, no? Que t'ha traït. Doncs aquí considero diferents traïcions, diferents pèrdues, però que consti que m'he documentat, que no només són idees meves. Primer sí, idees meves, però després la vaig elaborant així, amb aquests breus poemes i el meu estil.
Bueno, jo per acabar, hem parlat de l'erotisme, però tu sempre l'erotisme també passa pel pit.
Sí.
Però aquesta vegada, el pit, he observat la força de la llet i en mi m'ha abocat tot aquest bé de Déu de quadres que hi ha a la pintura universal, que es diuen la lactatio, no? I que surt Maria donant de mamar, i en tenim des de l'edat mitjana fins a Picasso, passant per Renoir, per Miquel Àngel, podríem tirar enrere. La presència de la llet m'ha cridat l'atenció a Safrà. Sí que ja t'he dit el tema del pit, però aquesta força de la llet...
Jo no ho vaig relacionar amb la pintura. M'encanta això que has explicat. M'encanta. Suposo que és allò de que tens coses, saps coses i les oblides.
Però hi són.
Però hi són. És la millor manera, no?, de tenir-les, que hi són, i quan cal surten, no ho sé. No sé quin procés interior he patit. Però jo el que volia mostrar era la relació entre la infidelitat i la vida. El pit com a símbol de donar vida, la llet que alimenta, tot allò que té és un nutrient i que et porta a cuidar-te malgrat estigui passant el que t'estigui passant a la vida. Això per una banda. I alhora hi havia el tema de la mare que perd els fills i alhora una història que surt a diversos poemes d'una dona embarassada que és infidel. Vale? Però, a veure, s'ha de llegir el poema, perquè hi ha diversos poemes sobre aquest tema. Però tot això porta a que, clar, hi hagi moltes referències al pit i la llet. Però són sobretot perquè a mi vaig veure que m'anava bé per sexe i vida.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marta. No sé si
pots llegir.
Oi, si estaré encantada.
Doncs va, a mi m'agradaria.
Doncs vinga.
Estic encantada.
Tanquem amb
poesia. Obre Safrà, perquè els tenim tots dos sobre la taula. Obre
sí.
Safrà.
Obro Safrà. A veure, hi llegeixo... Val, hi ha alguns poemes que parlo de ser infidel a un mateix i de no cuidar-se. I, per exemple, hi ha un titulat Mai, amb una cita de la Maria Antònia Massanet. Aquí sí que l'havia llegit abans, per exemple, que diu, fins a arribar a creure'm que allò que no sobra sóc jo. Allò que no sobra sóc jo. Això em va fer pensar molt. I escric. Ser dona bàscula, menjar enciam amb suc de llimona, bocins de pomelo de tant en tant, ser dona descremada i empassar-se cada nit la carn dura d'un mascle que no has estimat mai.
És preciós.
Gràcies.
I a més hi ha aquesta cosa de la grassofòbia, que tu has anat tractant en alguns llocs. Digues, digues.
No, no, que tens raó, que hi ha això. I no sé, si voleu llegeixo un altre.
Va, sí, un darrer.
Bob Dylan. El teu amor m'ha embullat els cabells. No m'hi puc passar la pinta. Em talles els nussos amb unes tisores esmolades, els rínxols negres, confosos, per terra. Voldria trenar-los i posar-hi flors. Una trena de trenes, cada trena un amor. Subtil, moguet, enredat, campanetes blanques descloses. I no puc, que em vigiles i em prens els dits mentre taraleges Bob Dylan.
Ha estat un final rodó, aquesta conversa tan deliciosa que han mantingut l'Anna Ruiz Mestres i la Marta Pérez Sierra. Mil gràcies a totes dues. Quina química, com es noten aquests anys d'amistat. Un petó i cuideu-vos.
Moltes gràcies.
Gràcies, Sílvia. Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Això no ho tenia. Sé que podria estar sol.